T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Font de Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Font de Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Font de Montseny. Tu decideixes.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972-3216-84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Sis minuts passen de les 11 en punt del matí. Tornem a ser amb tots vosaltres. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, sigueu benvinguts. Molt bon dia. Comencem Trotamundos des d'ara i fins la 1 en punt de la tarda. Ja sabeu que aquí, en aquesta sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat d'Andorra, fem un repàs al millor de la gastronomia i la enologia amb molts protagonistes i moltes temàtiques. Molt bon dia. Amb aquest cap de setmana fantàstic que tenim meteorològicament parlant, avui farem un recull d'alguns restaurants, bàsicament de costa. En uns instants anem fins a la zona del Delta de l'Ebre, visitarem el restaurant L'Estany, com també parlarem en uns instants d'un restaurant, per exemple, de la costa central, de Sitges, el restaurant Mare Nostrum. Avui no us perdeu una interessant conversa que tindrem amb el responsable, amb el gerent de l'empresa Codesa. És una de les empreses amb més solvència i més prestigi dedicades a l'anxova del Cantàbric, un producte amb una qualitat indiscutible. En quant a vins, avui parlarem de vins de la zona de Galícia, Bodegas Santiago Ruiz i també avui un vi dolç, en aquest cas Bodegas Finca Antigua, parlarem d'un vi que no us el perdeu, Naturalmente Dulce. Parlant de vins, també parlem amb una empresa, avui el seu nom és Tal Packaging, una empresa amb la seu a Girona, a Sant Feliu de Guíxols. Ens parla de la imatge, de l'etiquetatge, de tot aquest sector que envolta el món del vi. No us perdeu aquesta conversa. I també avui parlarem de bacallà, un producte que en aquesta època de l'any està molt en vigor a la cuina catalana. Un bacallà que ens ve des de les fredes aigües d'Alaska. Així doncs, aquesta és la temàtica en aquestes dues hores de ràdio de Trotamundos, l'edició 494 de 8 de març de 2014. Som-hi, us saluden el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el Mario Ramírez i qui us parla, Miquel Mercadal. Comencem.
Trotamundos, totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Escanyissada d'Amposta. 977 26 10 26. 977 26 10 26.
Som i ens ocupem del nostre primer protagonista d'aquesta edició de Trotamundos. Al llarg d'aquest matí de dissabte escoltàvem el nostre company, el Jordi Miralles, que ens anunciava un cap de setmana especialment bo en quant a temps, meteorològicament parlant. Realment hi ha molta estabilitat a tot Catalunya. I avui, a partir d'aquest bon temps que tenim i que molt probablement tots vosaltres gaudireu, hem escollit una sèrie de restaurants de costa, Anem de sud a nord, Avui comencem al sud de Catalunya, comencem a la bonica zona del Delta de l'Ebre, un espectacle de la natura que, sens dubte, val la pena visitar, faci el temps que faci, Hi ha molts que són amants d'aquesta zona del Delta de l'Ebre que diuen que és que quan està núvol té una llum especial, d'altres el prefereixen amb sol i bon temps. No sé com el prefereix el Lluís García. Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu, de totes maneres, no?
Jo de totes maneres, perquè saps el que passa? Que quan vius a un territori del qual estàs enamorat i penses que és un dels millors raconets que tenim al país, doncs, bueno, estàs bé sempre. A més, jo sempre dic a la gent que visita el Delta que el tenen que apreciar i estimar per lo que és i quan és, diguéssim, a cada època de l'any. Perquè totes les èpoques de l'any tenen la seva gràcia. Quan està verd és fantàstic, quan està groc és meravellós, quan està la terra inundada, vol dir que està tot en aigua, són uns espills impressionants, i quan està sec té la gràcia que veus les aus, les veus amb més facilitat, i veus també una de les èpoques que te venen a ser la preparació de lo que serà posteriorment lo bonic de la primavera i de l'estiu, no? Mm-hmm. Vull dir que tot l'any té la seua gràcia, no? Mm-hmm. I confiem que la continua tenint així, perquè tal com en tot el que ens està caient, estem, la gent d'aquí baix, estem bastant preocupats.
Com està la situació? Perquè això és verdaderament digne de jutjat de guàrdia, jo diria,
Home, és lamentable. El que passa és que, clar, és lamentable, però, clar, això ho veiem lamentable a algunes persones que admires la natura, però no solament els que l'admirem, sinó els que vivim d'ella mateixa, perquè nosaltres som conscients que nosaltres vivim de la natura perquè, o al Delta perquè és el que és. Si no existís el Delta com és, potser nosaltres tampoc existiríem, no? I això és el que ens preocupa, que la gent que governa l'estat espanyol, aquesta gent no tenen cap problema, aquesta gent tenen una ideologia i tenen una forma de pensar i van a tiro fixo, vull dir, i ells van endavant a defensar els seus interessos, que habitualment no solen ser els de tota la ciutadania, sinó que solen ser els de que estan més props en ells, de los amigos o conocidos i no sé què, i llavors, clar, aquesta gent van a trencar ventre, com diem aquí, no van a pensar si això perjudicarà o no ells. Jo recordo que la primera vegada, no sé si ho hem comentat ja en tu alguna vegada, que la primera vegada que es parlava del mini trasbassament d'aigües a Tarragona, mosseria que s'endurien l'aigua residual, l'aigua que perdien les filtracions dels canals de terra. I resulta que llavors el que van fer, com a premi, mos van formigonar els canals i se va morir tota l'horta del Delta, quan realment en aquell moment mos estaven venent de que el Delta es convertiria en la horta de Catalunya, de l'estat espanyol i de més allò de tot. I en canvi el que va passar va ser que al evitar les filtracions per mig del formigó, claro, se va salinitzar les zones on se feia horta i es va deixar de fer horta perquè es morien les plantes i, clar, el pagès va anar a lo que era més, menys gravós, que era fer arròs, no? I per això el Delta es va convertir en un monocultiu d'arròs per culpa, en part important, pel tema del mini-trasbassament.
Veurem a veure amb què acaba, no? Però és lamentable. I la veritat és que me n'alegro molt que troquis aquest tema, Lluís, perquè hi ha en joc molts llocs de treball, eh? Aquí se n'han de donar compte, qui hagi de prendre nota, que l'aprengui, que hi ha qüestions mediambientals, però també hi ha qüestions turístiques, hi ha qüestions gastronòmiques, hi ha qüestions... En fi, que tot això, la zona del Delta de l'Ebre, hi ha molta gent que hi treballa i que aquesta qüestió del trasbassament pot tocar moltes butxaques i pot deixar a l'atur a moltes persones, eh?
Sí, no, i a part d'això, a veure, és que no solament els que treballen, sinó els que hi viuen, és que nosaltres vivim aquí, i en nosaltres no hi pensa ningú, vull dir, a veure, mira, sempre hi ha una paraula que a mi m'agrada repetir-la molt, perquè em fa molta angoixa quan la sento, perquè diuen que l'aigua és riquesa, jo sempre dic el mateix, és que igual és veritat, i potser l'aigua és riquesa quan se l'enduen del lloc on està, perquè en aquest cas el lloc que està de riquesa no cap, perquè nosaltres de riquesa, cap, tampoc és veritat, cap, realment l'única riquesa que nosaltres tenim de l'aigua és l'aportació que ens fa el riu per a les bahies i per al mar, per a poder pescar i poder mariscar, perquè això és important. I quan diuen, home, és que ens endurem la que es llança al mar, home, això és mentira, no es llança l'aigua al mar. L'aigua va al mar perquè hi té que anar. I quan hi ha una riada forta o hi ha males marors d'aigua, a l'any següent nosaltres toquem marisc, toquem peix en qualitat i en quantitat. Per què? Perquè hi ha aportacions, nutrients, que els diuen bé per a la pesca d'aquí del territori. I això no es té en compte, se té en compte el ladrillo este famós que s'ha mort però sembla que el volen ressuscitar, i les zones on governa el PP que són més amigues i necessiten que acontentar-los, en este cas una forma d'acontentar és l'aigua, i això és durillo per a la gent d'aquí del territori.
A veure què passa. Anem a parlar, Lluís, de coses més agradables. A Lluís García, pels amics que no el coneixeu, que espero que siguin molt poquets, ha participat en aquest espai de ràdio en diferents ocasions, és el responsable del restaurant L'Estany, a la partida de l'Encanyissada, en aquest territori de l'Amposta. La Casa de Fusta també es coneix. Un restaurant que no pretén més, Lluís, i així s'ho porteu fent durant molts anys d'història, que traduir una mica el que és la verdadera essència de la cuina, de la rica cuina, interessant cuina del Delta de l'Ebre, no?
Exacte. Bueno, nosaltres realment fem el que ens agrada i el que hem après durant aquests anys de fer, i és que la gent que ens visita el territori, per una banda, que conegui el que és la gastronomia nostra dura i pura, que conegui com som i qui som la gent del territori, i que puguem gaudir de lo que dèiem abans, de la pròpia natura, de la pròpia fauna, però a més també de les activitats tradicionals que es fan al territori i de la cultura nostra, no? I això és el que ens ha omplit durant aquests anys i el que ens ha encoratjat a continuar treballant com estem fent ara, no? Mm-hmm.
Lluís, quin seria el plat que podria recomanar amb un cap de setmana com aquest, no? Que ja és quasi primaveral, en fi, un bon arròs, marisc... Quins serien els productes que estan al seu millor moment?
Home, jo ara justament estos dies s'estan fent les jornades de la carxofa, el que és el territori d'Amposta, sí. I fora del territori d'Amposta, més el que és la costa, se fan també les jornades de la galera, i són dos productes molt emblemàtics d'aquí del territori, i sobretot el que és el menú de la carxofa, per exemple, és un menú molt variat, on a tots els plats hi ha alguna de carxofa, en més o menys quantitat, i hasta el postre hi ha alguna de carxofa, no? I bueno, és una època bona perquè les jornades duren fins al dia 15 de març i bueno, és una època per a poder-ho gaudir, no? Uh-huh. A part, lògicament, com hem comentat moltes vegades en tu, el que és la gastronomia dura i pura, com són l'arròs d'ane, com són l'arròs de rap en els camarlans, o com pot ser, bueno, tot el que és el tema de producte d'aigua dolça, que ara s'ha estat pescant aquí al territori, com és l'anguila, com és la tenca, com és la llissa, realment, com som uns privilegiats, clar, si comencéssim a parlar de productes, mos seria difícil, no tindríem prou programa per dir-los, no? Per això val la pena que la gent vagi baixant i puguem disfrutar ells directament de tot el que és els productes del Delta.
Sens dubte, avui estem parlant amb el Lluís García, el responsable del restaurant L'Estany Casa de Fusta, en aquesta zona del Delta de l'Ebre, la partida de l'Encanyissada, al costat del que s'anomena el Museu Casa de Fusta. Tenen un telèfon d'informació, és el següent, el 977-26-10-26, 977-26-10-26. La veritat és que és tot un plaer escoltar-te, Lluís, perquè parles amb un entusiasme de la gastronomia d'aquesta zona. Realment, no sé si hi ha massa restauradors que estimin i que parlin i que transmetin exactament el que es pot menjar a casa teva, no?
Home, avui, tornem al tema. Lo realment és que t'agrada el que fas, per una banda, i l'altra, hem que tindre en compte que jo sempre dic que la gent del territori som els privilegiats de tindre el que tenim, però la gent que viu en grans ciutats, que són els més putejats, en el bon sentit de la paraula, que no podeu gaudir de les coses que nosaltres tenim, llavors nosaltres estem encantats de poder-ho compartir, que pugui la gent pugui escapar-se de les ciutats per a vindre a un lloc on carregues piles, on tens unes dimensions magnífiques, una llum fantàstica, i a més, lògicament, al final tenen que fer cap als restaurants per a poder gaudir de la gastronomia, no? I bueno, i això és el que ens fa a nosaltres tindre la força per a poder continuar fent el que fem després de 25 anys, eh?
Vull dir,
perquè ja en portem 25 i pico ara ja.
Doncs per 25 més, Lluís. Escolta, bueno, un cap de setmana en aquesta zona en la que esteu vosaltres, la veritat és que hi ha moltes accions, jo ho dic per les famílies, amb criatures, amb nens, realment s'ho passen d'allò més bé, perquè hi ha moltíssimes activitats per desenvolupar al voltant d'aquesta zona del Delta de l'Ebre, de les quals, per cert, vosaltres també en sou part molt activa, no? Perquè organitzeu una mica de tot, no?
Exacte, vull dir, nosaltres tenim, com ho heu dit abans, nosaltres tenim el que és a part de la gastronomia típica, el restaurant típic, també tenim una empresa d'activitats tradicionals on bueno, pots gaudir de passejos en bicicleta, passejos en caiac. Una de les activitats més importants nostres i més antiga és la navegació en barca de perxà, i també a lo que és a nivell de grups familiars, i això també es pot gaudir de tot el que és el cultiu de l'arròs, com se feia abans, diguéssim, tot el que és plantar, birbar, depèn de cada de l'època que es ve, pots gaudir d'un tipus d'activitat o d'unes altres, no? I sobretot nosaltres, jo sempre dic que som, lo Delta en si és una zona turística familiar, però casa nostra encara més, eh? Perquè nosaltres som una empresa que disfrutem també de la possibilitat de la visita de famílies, no? Vull dir, la prova és que nosaltres tenim 25 trones per als més petits, tenim jocs de taula perquè puguin gaudir, i llavors tenim dos zones de columpios, a part de les activitats, lògicament, que dona el propi Mas de la Cuixota, no? Mm-hmm.
Bé, estem iniciant aquest mes de març i no trigarem massa en situar-nos en el mes de juny. I el mes de juny, festa grossa, com tots els anys, aquí en aquest territori, no, Lluís?
Bueno, i enguany més grossa, perquè enguany el juny farem 25 anys que fem la festa tradicional de la plantada de l'arròs. I llavors, lògicament, intentarem donar-li un poquet més de marxa de la que ja fem habitualment. Llavors sí que, a més, és un dia per... és un dia per a gaudir de tot el que hem estat parlant fins ara, no? Vull dir, perquè a més és un dia que es mescla tot, no? Se mesclen les activitats, se mesclen la tradició, se mesclen les activitats modernes, se mesclen els passejos en carro, en cavall per a la canalla, i la suma de tot el que més que anem fent durant tot l'any, no? Però este dia és un dia, està la rondalla de les jotes típiques, hi ha una xaranga que va amenitzant tot el matí, bueno, és una festa bastant tradicional i grossa, no?, per al territori i, lògicament, per la gent que ens ve a visitar, lògic.
Sens dubte. Bé, en parlarem a mesura doncs, que es vagi acostant aquesta cita absolutament entranyable aquí a Catalunya, que és els primers dies del mes de juny. Però, en qualsevol cas, la realitat actualment, ara, als inicis del mes de març, en el que estem, millor que acostar-se en aquest Delta de l'Ebre, estimat Delta de l'Ebre, que espero que continuï amb aquestes característiques i sobretot l'aigua no hi desapareixi, que hi sigui present, perquè l'aigua és vida i la vida dona oxigen a molts aspectes i molts sectors d'aquesta zona. Si voleu menjar bé, si voleu menjar l'autèntica cuina del Delta de l'Ebre, no dubteu amb seure a les taules d'aquest restaurant. El restaurant L'Estany, a la partida de l'Encanyissada, en aquest territori d'Amposta. El telèfon d'informació reserves, aquí el teniu, 977-26-10-26, un restaurant mitjançant el qual també us faran i us organitzaran, si així voleu, activitats lúdiques paral·leles en aquest sector més gastronòmic. Lluís García, gràcies per ser nosaltres. Una forta abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies,
vinga, bon
fins
dia.
Un altre. Bé, el primer protagonista que passa per aquesta antena de Ràdio Estel, val la pena acostar-vos en aquesta zona del Delta de l'Ebre. Nosaltres ens ocupem de més protagonistes, més temes, més temàtiques, més històries. Fins la una en punt de la tarda, no marxeu.
Al restaurant L'Estany no ens cansem de descobrir tot el que el Delta de l'Ebre té per donar-nos. Aquí trobaràs la tradició dels avantpassats i la gastronomia popular. Ous de tenca, cassola d'arròs amb brou d'ànec, el millor marisc, bunyols... Tots els productes del Delta al restaurant L'Estany. I a més, l'Omàs de la Cuixota, la part lúdica del restaurant L'Estany. Amb bicicars, barques de perxar, passejades amb carro i cavall, caiacs... Restaurant L'Estany i l'Omàs de la Cuixota. Cultura, gastronomia i tradició. Som a partir de l'Encanyissada d'Amposta. 977-26-10-26. 977-26-10-26.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat. Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el marc que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972-86-41-22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les pastes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-83-51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi, 973 23 13 64.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bueno, pues seguimos adelante en esta antena de Radio Estel Cataluña, Radio Principat de Andorra. Estáis en el programa, sintonizando el programa Trotamundos. Os acabáis de incorporar. Bienvenidos, buenos días. Estamos hablando, como siempre, como todos los sábados, de lo mejor de la gastronomía y la enología, ¿eh? Y la verdad es que aquí en Barcelona estamos de enhorabuena, ¿eh? Tenemos el 31 de marzo exactamente y hasta el 3 de abril una nueva edición de la Feria Alimentaria 2014, ¿eh? Un marco incomparable en el que se dan cita, podríamos decir, las empresas más representativas de nuestro país, también a nivel internacional, determinados sectores muy presentes, ¿eh? Hoy precisamente queremos hablar de uno de estos sectores a través de una empresa, Codesa, empresa conservera, ¿eh? Si queréis probar, saborear la verdadera esencia de la anchoa del Cantábrico, quedaros con ese nombre, ¿eh? Codesa. Hoy queremos analizar la presencia que tiene Codesa en Alimentaria. Queremos analizar la calidad del producto. Y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su responsable, a José Luis Ortiz, que a la vez de gerente de Codesa, también es presidente de la Asociación de Conserveros de Cantabria. José Luis Ortiz, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, hablábamos hace unos meses de las anchoas, ¿eh? De las anchoas del Cantábrico. Ahora yo puedo hablar en primera persona y déjame que te felicite, José Luis, públicamente, ¿eh? Porque tuviste la amabilidad de enviarnos unas anchoas aquí a la radio que probamos, saboreamos, apreciamos. Felicidades, enhorabuena, ¿eh? Porque es un producto excelente.
Gracias. Gracias.
Excelente. José Luis, cuéntanos un poco, en fin, cómo nace, lo que es la empresa Codesa, un poco el recorrido, ¿no? El inicio fue en el 76, creo.
Sí. Iniciamos en el 76 y, bueno, como ya comenté en la otra ocasión, pues es una empresa de, como casi todas las conserveras que hay aquí en Cantabria, de anchoa y tal, son conserveras de corte familiar en muchos casos. Y bueno, estamos en la tercera generación, ¿no? Sigue mi hijo Fidel, que es el que cogerá el testigo en su día y para seguir haciendo bien las cosas.
Uh-huh. Bueno, las cosas se están haciendo bien. La verdad es que con un producto de esta calidad, desde luego, yo creo que es fundamental, ¿no? La calidad de producto, la calidad de esa anchoa. ¿Qué tiene la anchoa del Cantábrico que no tenga de otras zonas, ¿no? De nuestro país, que también son excelentes, pero desde luego son diferentes, ¿no?
Sí, la anchoa del Cantábrico es la variedad en Graulis en Crassicolus, para que los oyentes entiendan, el pez es un boquerón. Aquí en el norte le llamamos bocarte y en el Mediterráneo se le llama boquerón, es el mismo pez, ¿no? Entonces, el Engraulis en Crassicolus, que es la misma variedad también que la del Mediterráneo, son bastante parecidas las que hay en la zona de La Scala, que también son buenas, pero la de aquí del Cantábrico, pues por las aguas, por los pastos, lo que come el pez y las temperaturas, es un pez que al final tiene una textura y un sabor buenísimo. En principio está valorado como el de más calidad dentro de las anchoas, ¿no? Uh-huh. Y luego de ahí, siempre la mejor es la de primavera, que es la que nosotros envasamos y la que enviamos ahí a la emisora para que las probarais. Uh-huh. La Codesa Serie Limitada, que es la que hacemos de mayor calidad, ¿no?
Un producto excelente, de verdad. Estáis en Laredo, ¿eh? En la
estamos en Laredo, sí.
De Laredo. Bueno, un producto que desde luego forma parte indiscutible de la tradición, de la cultura, de la historia de Cantabria, y así lo podréis comprobar en esta próxima Feria Alimentaria. José Luis, estáis presentes, creo, en el stand que engloba productos ecológicos de Cantabria.
Sí, nosotros en principio ahora esta semana entrante vamos a estar en la Feria del Gourmet en Madrid, sí. Y después, porque los años que caen las dos ferias, la verdad es que es bastante estresante, ¿no? Uh-huh. Porque es mucho trabajo y las ferias cansan. Entonces, dos semanas más tarde, más o menos, que arranca el 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril, estamos en Barcelona en la Alimentaria. Ahí vamos a estar en un pabellón del Ministerio de Agricultura y Pesca, en un pabellón que han puesto para productos ecológicos. Entonces nosotros tenemos una calidad que es como esta serie limitada que ya habéis probado, con además un aceite de oliva virgen extra ecológico, de Priego de Córdoba, de Almazaras de la Subbética, uh-huh. que en el 2012 fue el aceite más premiado y le dieron el calificativo de mejor aceite del mundo 2012. Y ese es el que estamos utilizando en la serie ecológica con la que vamos a estar presentes en la Feria Alimentaria uh-huh. en Barcelona.
Efectivamente. Bueno, pues un producto, yo invitaría a todo el mundo que tenga ocasión de conocer personalmente ese producto, porque desde luego merece la pena, la calidad. Y ese aceite que tiene mucho que ver, ¿no? Evidentemente el producto fundamental es la anchoa, ¿no? Solo faltaría. Pero el aceite, ¿no? Comentábamos en una ocasión, José Luis, que el aceite configura, en fin, cierra un poco el círculo, ¿no?, del producto, y ese aceite es que es extraordinario también.
Claro, claro. A ver, la anchoa es un producto que es muy saludable. Tiene un montón de vitaminas, tiene vitamina B, de varias, B6, B12, tiene D, tiene hierro, tiene omega-3... Y, por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, que ya se sabe todas las virtudes que tiene, pues además una de ellas es el omega 6 y el omega 9, con lo cual es un antioxidante y un anticancerígeno impresionante. O sea que la anchoa combinada con un aceite de oliva virgen extra, extraído de la primera prensada, en frío, que es el que tiene todas las propiedades, es una combinación, además de exquisita, impresionante en cuanto a lo saludable. Y bueno, nosotros es por lo que nos hemos decidido en esa serie limitada, que es de la más gourmet, la más alta gama que hacemos, en ponerla con este aceite de oliva virgen extra y además sacar otra línea con el aceite de oliva virgen extra ecológico. Entonces tenemos las dos líneas.
José Luis, para los oyentes que quieran probar esa maravilla, aquí en Barcelona, por ejemplo, creo que tenéis alguna presencia, por ejemplo, en el Colmado Quílez, ¿no? Sí, La Fuente, etcétera.
Claro, Colmado Quílez es un cliente nuestro de muchos años, porque es una empresa que a los catalanes en general y a muchos extranjeros y muchos de otras partes que llegan a Barcelona de visita, uh-huh. Lo conocen y van a visitarlo, pero bueno, concretamente a los barceloneses no hay que explicarle lo que es Colmado Quílez, que es un emblema en cuestión de alimentación de calidad, ¿no? Entonces nosotros llevamos más de 20 años siendo proveedores de Colmado Quílez. Ahí se puede encontrar tanto su marca Colmado Quílez, que se la hacemos nosotros, uh-huh. como la serie limitada nuestra. Uh-huh. Aparte de esto, pues tenemos también Jopart, hay una hostelería también de línea alta que también tiene nuestras anchoas. Lo que pasa es que no quiero nombrar porque seguramente se va a quedar alguno en el tintero,
claro, claro,
y luego alguien
claro.
se puede molestar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, en cualquier sí. caso, yo invitaría a todo el mundo a probar ese producto. Un producto, por cierto, es muy curioso, ¿no? Pero que se pesca en alguna ocasión al alba, ¿no? Eso tiene una influencia también.
Sí, a ver, ahora precisamente dentro de un mes, nosotros cuando volvamos de Alimentaria, casi, estamos ya desembarcando, por decirlo de alguna manera marinera, en la costera, en la campaña del 2014. Entonces, los barcos en primavera salen a pescar, tienen que estar recorriendo la mar para hasta que encuentran el pez, y cuando lo encuentran, que a veces no y otras veces se meten temporales, cuando encuentran, pues a veces pescan a las 4 de la tarde, a las 8 de la tarde, y ese mismo barco suele aguantar hasta horas de madrugada, dependiendo de la cantidad que haya pescado. Las que puede pescar a la 1, a las 2, las 3, 4 de la madrugada, son las que en el argot marinero te avisan siempre que son del alba, que nosotros cuando estamos comprando ya vemos la muestra, que es la más fresca, y nosotros esa es la que más valoramos. Es la que ponemos en la ecológica y en la serie limitada, en la Codesa serie limitada, porque es el pescado más fresco que entra en el puerto. Entonces, en el momento que entra en el puerto, nosotros rápidamente lo llevamos a fábrica para hacerle un presalado y a continuación ya hacerle un descabezado pequeño eviscerado que sale al hacer el proceso, y se va poniendo en latones o en barriles con camadas de sal, camadas de pescado, camadas de sal, camadas de pescado, y después se prensa y se tiene un mínimo de 6 u 8 meses mínimos de curación, que lo tenemos ahí controlándolo, vigilándolo, siempre tiene que estar cubierto de salmuera, y a partir de ahí pues ya le vamos haciendo el proceso.
Desde luego es un proceso absolutamente manual, artesanal. Prueba de ello es que ese producto gourmet que estábamos hablando, analizando, uno cuando abre la lata ve una pequeña etiqueta dentro de la lata que incluso pone la persona que ha trabajado esas anchoas en concreto.
Sí, claro. A ver, este producto es totalmente artesanal. El 90% de las personas que trabajan en las conserveras son mujeres, y el 100% de las que limpian, cortan, soban y empacan los filetes de anchoa en las latas son mujeres, el 100%. Es mano de obra femenina. Uh-huh. Y lo tienen que hacer con mucho cariño, con mucho mimo, con mucho detalle. Es un trabajo, es duro porque son varias horas todos los días y hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, nosotros lo que queremos transmitir es que cuando el consumidor abre la lata y vea que el producto, y además lo come y dice qué rico está, que sepan que detrás de eso no hay una máquina ni tampoco un operario o una operaria con el número 14. O sea, hay una persona que se puede llamar Macarena, se puede llamar María Luisa, se puede llamar Marisol, Conchi, o sea, hay que transmitir la artesanía que hay detrás de todo esto, ¿no? Y además a esto hay que añadir el saber hacer del salazón, el paso anterior a lo que es la limpieza y el fileteado y empaque. El paso anterior es un año o hasta año y medio que está ese pescado en salazón, la anchoa en salazón. Entonces, todo ese proceso va dirigido por un maestro conservero. En este caso es mi socio, que es Julián Fernández, y es pues una persona que ahora mismo no vamos a ser inmodestos y decir es el mejor, pero se puede decir que está entre lo mejor que hay ahora mismo en España haciendo salazones.
Bueno, prueba de eso es el resultado final de ese producto, ese reconocimiento a la gente, a esas mujeres que trabajan con tantísima ilusión y cariño ese producto, y desde luego lo trabajan excelentemente porque el resultado es extraordinario. Bueno, amigos, hoy queríamos acercarnos a ese elemento, a esa industria conservera en nuestro país. Es muy importante en Cantabria, desde luego. Vaya temporales que han tenido por aquí últimamente, José Luis.
Sí, hemos tenido unos temporales terribles en toda la costa cantábrica, pero concretamente aquí en Laredo, bueno, nos ha hecho unos destrozos
importantes
en todo lo que es el paseo de la playa y la zona del Puntal, impresionantes. Pero bueno, a ver si pasan ahora, que es cuando tienen que pasar, y luego ya cuando venga la costera dentro de un mes y medio, pues amainan los tiempos, calienta un poquito el agua, que es lo que es necesario para que se dé la pesca, y empezamos a meter la pesca, que nos tiene que durar hasta el 2015, porque esto tengo que estar con año y medio con año y medio vista siempre.
Caramba, caramba. Sí, ojalá que sí, sí ojalá sí. que sí. José Luis
y
Ortiz.
Y para esas fechas, a ver si ya también tenemos en las latas puesto un distintivo que es Anchoas de Cantabria, que lo acabamos de registrar ya en la asociación, en Consesa, la Asociación de Conserveros de Cantabria, y ya estamos con los últimos pasos pues para diferenciar de una anchoa elaborada íntegramente en Cantabria de pues algunas que se están haciendo en terceros países, que la calidad pues no es igual y que el consumidor pues lo vea y lo sepa diferenciar.
Sin duda.
Ya desde el envase.
Sin duda que sí. José Luis Ortiz, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Esta próxima semana tienen trabajo en esta feria en Madrid, Gourmet 2014, y a partir del 31 de marzo y hasta el 3 de abril, aquí en Alimentaria 2014, presentes en esas ferias importantes, Codesa, en ese stand de Cantabria. Por cierto, iremos anunciando exactamente la ubicación a lo largo de los próximos sábados. Para...
Solo puntual. Que es un stand que no tenemos aún la ubicación porque es del Ministerio de Agricultura y Pesca y luego va a través de las comunidades autónomas, entonces no sabemos exactamente el pabellón y el stand que vamos a estar, pero sí quería puntualizar que llevamos yendo ininterrumpidamente a la Alimentaria de Barcelona desde el año 88.
Caramba,
cada dos años puntualmente con nuestro stand en Barcelona.
Puntualmente. Y este año también. José Luis, ha sido un placer. Gracias por todo.
Igualmente y muchas gracias.
Gracias. Muy buenos días. José Luis Ortiz, el responsable gerente de esa bodega, de esa empresa, Codesa, y también a la vez, tal y como decíamos, presidente de la Asociación de Conserveros de Cantabria. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Quedaros con ese nombre y ese producto del que acabamos de hablar. Merece la pena, de verdad.
Trotamundos.
Quiero enterrar mi sudor entre el Sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Hola, sóc Carme Ruscalleda, vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Estem a la darrera de les parts d'aquesta primera hora de Trotamundos, és l'edició 494, Capicua, d'avui dissabte 8 de març de 2014. Iniciàvem el nostre recorregut amb terres del Delta de l'Ebre, amb bones referències gastronòmiques. En aquest cap de setmana, fantàstic en quant a temps, Realment, doncs, es preveu un temps espectacular per avui dissabte, demà diumenge, un temps preprimaveral, molt probablement el nostre company dels serveis meteorològics d'aquesta casa, de Ràdio Estel, en té més dades. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. Temps anticiclònic avui arreu de Catalunya, a la costa, una situació molt tranquil·la després dels dies de tramuntana que hem tingut. De fet, aquest matí encara bufa una mica de tramuntana a la Costa Brava, però a poc a poc anirà girant cap a Gracal i aquesta tarda finalment entrarà el vent del sud-est. A la resta del litoral català, vents fluixos del sud-est i en general un ambient autènticament primaveral al centre de la jornada. No pas ara, a primeres hores del matí, l'ambient encara és bastant fred. Demà diumenge el mateix, vents fluixos del sector del sud, una mica de tramuntana al matí al nord de la Costa Brava, ràpidament girarà cap al sud-est i temperatures que no han de variar, per tant, un temps que ens acosta cada vegada més cap a la primavera, tot i compte, els matins són freds. El que també està fred és la temperatura de l'aigua del mar. En aquest moment està situada al voltant dels 13 graus a la Costa Brava i gairebé 14 a la Costa Central.
Gràcies, Jordi. Doncs aquest és el temps que esperem per aquest cap de setmana, avui dissabte i demà diumenge. Per tant, temps que ve molt de gust acostar-se a la costa. La veritat és que gastronòmicament parlant hi ha moltes ofertes. Hi ha un punt neuràlgic a Catalunya, molt proper a la ciutat de Barcelona, doncs que molt probablement aquest cap de setmana rep i rebrà moltes visites, que és la localitat del Garraf de Sitges. Allí ens en anem per visitar un restaurant realment amb una posició, jo diria, emblemàtica en aquesta localitat. En rep la seva responsable, Carolina Martí. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Carolina. Ja imagino més relaxats després del carnaval de la setmana passada, no?
Sí, sí, doncs sí, ara ja estaran el cap de setmana i, bueno, com bé dèieu, doncs amb el temps que farà, ja ens ajudarà a treballar força.
Temps espectacular, el que esperem i el que tenim, evidentment, no? Carolina, deixem que parli d'una novetat d'aquest restaurant vostre, que és un descobriment d'una cava, no? Explica'ns una mica com va anar.
Sí, sí, el restaurant és un restaurant que està obert des del 1950, vull dir que ja fa com 64 anys que estem aquí, la meva família, treballant. I doncs farà uns 3 anys doncs es va descobrir que hi havia una cava soterrània i, bueno, es va restaurar tota. I llavors ens vam adonar doncs, que, bueno, allà s'emmagatzemava el raïm, perquè al 1800
sí,
hi havia tot un mercat per transportar vi cap als mercats antillans. I aquesta era la zona del barri dels Boters. I, bueno, i així, doncs, ara ha quedat molt maca i, doncs, quan els clients venen la poden veure des de dalt, diguéssim.
Es pot visitar,
Sí.
Home, hi havia molta tradició i, home, encara es fan vins molt interessants per aquesta zona del Garraf, on esteu, sí. Molt, molt curiosos, molt diferents. Déu-n'hi-do, doncs una cava, una atracció més per visitar un restaurant amb una situació, jo diria, estratègica, no, Carolina?
Sí, sí, la veritat és que sí. Vull dir, entre que els aliments que podem... són accessibles, són de qualitat i... la terrassa, que és molt agradable, doncs amb bon temps estar-s'hi i disfrutar del bon menjar i de la bona companyia, doncs això és estupendo.
Estan en el passeig de la Ribera 60-62 de Sitges. Anem a recordar també un telèfon per reserva de taula, cap de setmana com aquest que tenim, doncs jo crec que és important, el 93-894-33-93. 93-894-33-93. Parlant amb la Carolina Martí, bàsicament amb una descripció generalitzada una mica de la vostra filosofia gastronòmica. Com la podríem centrar?
A veure, la nostra carta doncs canvia 2 cops a l'any, estiu i hivern, i bueno, es basa en unes suggerències, com per exemple podrien ser carxofes del Prat saltejades amb pernil ibèric, o bé arròs sucós de galeres, amb cruïsses de sípia.
Sí.
Després hi ha tota la part dels entrants, doncs es pot fer un pica-pica com fritura de gambeta, bunyols de bacallà, ara que és època el xató, arròs i fideuades, mariscos i peixos, també doncs, passant des del llenguado gratinat amb formatge, ceba dolça i patates, o rapelà d'onestiarra. I després ja passem al carro de postres, que és la meva especialitat.
Sí.
Aquí doncs, jo pues, soc la que estic elaborant diàriament tots els pastissos. I és un carro de postres i en aquest carro pues, poden haver-hi entre 5 i 7 o 8 diferents, depèn de la setmana i l'època de l'any. I no sé, per destacar algun, pues, m'agradaria dir pues, el de xocolata amb taronja i anous, que aquest precisament és apte per celíacs. Després faig també una salada de moca amb una base de muscovado, que també està molt bé.
Sí.
I patent de plàtan. I també, de cara a l'estiu i al bon temps, també preparem alguns sorbets, com pinya colada o daiquiris.
És curiós com cada cop se li dona més importància una mica en aquest capítol final, no? D'un àpat, d'un dinar, d'un sopar. Potser abans no se'n feia tant de cas, no? Però sí que és cert que ara, amb aquesta tecnologia realment doncs, que s'ha aplicat en aquestes postres, realment ve molt de gust i la gent es reserva doncs, un foradet per als postres.
Sí, jo crec que aquest restaurant, el Mare Nostrum, marca diferència en aquest sentit. no? Vull dir que l'oferta és molt àmplia, no? A part de tot el bon menjar que el nostre cuiner, el Miguel Marcos, prepara, que és sensacional, vull dir, les paelles, per exemple, l'arròs negre està boníssim, mm-hmm. I tot, bueno, tot està força bé, però trobar-se després, que després hi ha una sorpresa de pastisseria tradicional, però una miqueta actualitzada, doncs, bueno, no està malament.
Mm-hmm. Estem parlant amb la Carolina Martí, estem una mica relatant el que és la realitat d'aquest restaurant Mare Nostrum, amb una llarga història, eh? Molt probablement deveu ser el dels més antics, no?, de Sitges?
Sí, sí. De fet, aquest establiment va començar l'activitat de restauració el 1935. Però ja et dic, no va ser fins al 1950 quan el meu avi va començar i llavors ja després del meu avi amb la seva dona, uh-huh. doncs ho van anar deixant, el meu pare, diguéssim, el Leopoldo i el meu tiet, en Josep, van sí. seguir endavant i bueno, ja està pues, ara mateix el Josep portant el restaurant.
Uh-huh. De
juntament
família...
amb el Miguel, que està a la cuina. Totes des d'allà fa 10 anys, també.
Les generacions, eh? Generació darrere generació, doncs, portant aquest restaurant. La veritat
no
és que...
mai.
No, però això,
afortunadament.
Això es transmet. La veritat és que us agrada, no, el que feu?
Sí, sí, és un plaer. Vull dir, és un treball, però alhora és un plaer perquè els clients, si estan satisfets, i la majoria surten satisfets, doncs això també t'ajuda a seguir aquí, anar millorant... Uh-huh. Molt bé, està. Molt bé. Després també tenim alguns vins que, si vols, també et comentaria.
Sí, volia parlar, encara abans de tancar aquesta entrevista, d'aquest capítol, no?, del capítol enològic, perquè, bueno, una mica, doncs, maridar tot el que ens has explicat gastronòmicament amb uns bons vins. Com quins?
Doncs és que, bàsicament, es basa en vins d'aquí, no?, de catalans. I m'agradaria destacar-ne un de cada... Bueno, per exemple, el blanc, m'agradaria... presentar-vos l'hectàrea de Sitges, que és a base de xarel·lo, uh-huh. i els rosats, pues, la Betinoia, que és ecològic, els negres, que també tenim de la Ribera del Duero, però bueno, aquest m'agradaria destacar el trepat de Carles Andreu, de la Conca de Barberà,
sí.
I com a últim ja, pues, el cava, no? Un dels caves que tenim, que està molt bé, és el París Baltà.
Uh-huh. Que cada cop està més de moda el cava i cada cop hi ha més persones que fan tot un àpat amb cava.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és tendència.
Uh-huh. És tendència.
Perquè, bueno, sí. El cava funciona molt bé amb la paella, amb els peixos...
Efectivament.
Uh-huh. I els postres.
Amics, estem a Sitges, estem en aquest restaurant Mare Nostrum, amb aquest descobriment d'aquesta cava absolutament restaurada. Probablement doncs, serà un dels arguments que també hi ha molta gent que té interès doncs, per veure, per disfrutar doncs, aquests descobriments i sobretot descobrir aquesta cuina, la cuina, la gastronomia, les postres, els vins del Mare Nostrum en aquesta ubicació emblemàtica de la localitat de Sitges. Aquest cap de setmana, un temps excepcional, doncs la veritat és que ve molt de gust acostar-se al mar, acostar-se a l'aigua i passejar per aquest passeig de la Ribera. Si esteu allí, el 6062 és el número del restaurant Mare Nostrum, passeig de la Ribera, 6062, el telèfon d'informació 93-894-33-93. Bé, doncs avui hem fet un recull del que és la realitat d'aquest restaurant totalment històric a la ciutat de Sitges. Carolina Martí, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
A tu.
Gràcies.
Fins
una altra.
Adéu.
Arribem a la fi d'aquesta primera hora de Trotamundos. Encara en resta fins la 1:00 de la tarda parlar de molts temes. Avui anirem fins a Galícia per parlar de vins de la zona de Galícia. Santiago Ruiz, un celler certament interessant. També avui parlarem d'un vi dolç molt interessant, Finca Antigua, Naturalmente Dulce. I avui el bacallà. El bacallà que ens ve d'aigües d'Alaska protagonitzarà també uns minuts d'informació en aquesta sintonia de Ràdio Estel. Esteu a Trotamundos. Tornem de seguida.
Es un garnacha 100% y está elaborado bajo el tradicional método del sangrado, o lo que que también se conoce como rosado de lágrima.
Y el mejillón, pues es un producto totalmente natural y que no hay que añadirle nada. Es un producto versátil, muy, muy bueno para la dieta mediterránea y atlántica. Se adapta muy bien a una serie de combinados de platos, de artes culinarios.
Una cuina de producte amb molt respecte a tota la matèria prima que utilitzem, sempre matèria prima, doncs, que al Mediterrani som uns privilegiats, tant amb verdures com amb peixos, com amb carns, doncs realment manipular-les, però amb una manipulació molt cuidadosa, o sigui que sempre trobis l'essència del producte que estàs menjant.
Tots els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972-3216-84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-83-51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973-23-1364.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
L'emoció i la intensitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens pomes Fuji en safata per 2,25 euros al quilo.
I cabdells d'enciam en safata per 1,49 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor Ponès.
Riferra Café. Empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Riferro Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Riferro Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudacanmanel.com.
T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodega Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Paco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
El cor de la Catalunya central amaga el secret de l'autenticitat, la tradició i, sobretot, el sabor. És el Rebost de la Torre, el lloc perfecte per viure la temporada de calçots com mai l'has viscuda, en una masia mil·lenària, en un entorn rural i ple de màgia. Fes la teva reserva al 697-674-675. 697-674-675. Som a Sallent, a la C16, quilòmetre 65, carretera de Sallent a Balsareny. El Rebost de la Torre, la calçotada com mai l'havies tastat.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Bueno, pues seguimos adelante, continuamos en esta edición de Trotamundos. Sabéis que el vino nos interesa cada vez más, ¿eh? Cada vez más son las bodegas que están haciendo las cosas realmente muy bien, innumerables denominaciones de origen las que estamos visitando últimamente también, sabéis, la zona de Galicia con sus denominaciones de origen, con sus bodegas, con sus vinos, con una manera muy particular, muy especial de hacer buenos vinos, excelentes vinos. realmente les viene de lejos. Es el caso de nuestro siguiente protagonista. Una bodega, veréis, arranca su historia, una interesante historia, en el año 1890. Casi nada, ¿eh? Hace cuatro días. Bodega, denominación de origen Rías Baixas. Hoy queremos saber la realidad, ¿eh?, de esas bodegas Santiago Ruiz. Unos vinos realmente extraordinarios, con un carácter muy particular de esa denominación de origen. Bueno, ¿quién mejor que su responsable para hablarnos de esos vinos? Es Rosa Ruiz. Rosa, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, Rosa, en una nueva ocasión. Realmente no es la primera vez que hablamos de esa bodega, que tú llevas las riendas, pero que tiene una interesante y larga historia, ¿no? 1890, más o menos, es cuando arranca todo, ¿no?
Sí, más o menos ahí, pues era, fue mi bisabuelo el que plantó las viñas, tenía una finca y empezó a hacer un vino que en aquella época se llamaba, hacía unos vinos que se llamaban tostados, que era con uva pacificada. Aún existen etiquetas de la época. Uh-huh. Y bueno, así siguió después mi abuelo y luego mi padre, que también hacía el vino pues un poco como hobby, lo hacía, se divertía haciéndolo y luego lo regalaba.
Bueno.
Pero ya con en los años 80 él ya se retiró de los negocios que tenía y entonces hizo una pequeña empresa y empezó a comercializar el vino. Todo esto fue en los años 80, antes de que empezara a funcionar el Consejo Regulador. Uh-huh. Y bueno, pues fue uno de los pioneros en hacer el vino. Y nosotros, bueno, somos de Rías Baixas ahora, ¿no? Antes no existía, en sí, aquellos años. Y bueno, pues nosotros estamos en el Rosal, es una subzona de las Rías Baixas, y aquí estamos.
Haciendo buenos vinos.
Que nos vengáis a visitar.
Y siguiendo la historia de esa bodega que se inició, tal y como decíamos, hace ya algún tiempo, ¿eh? Realmente hay personas en el marco enológico de Galicia, como Santiago Ruiz, que han hecho mucho por el conocimiento de los vinos, ¿no? Tanto dentro de Galicia como fuera, como en el exterior. Quizá fueron las primeras personas que se atrevieron, ¿no?, a decir, bueno, esos vinos que estamos haciendo realmente merece la pena, estamos haciendo muy bien las cosas, vamos a llevarlos lejos, a ver qué opinan, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Nosotros empezamos, se vendía el vino en Japón.
Sí, sí.
Y bueno, y mucho en Estados Unidos, sobre todo Puerto Rico, ¿no?, que allí este vino es muy conocido, porque bueno, pues hubo mucha gente que se fue de aquí y emigró y siguen viniendo los nietos o bisnietos por aquí cuando pueden, y bueno, y el nombre pues allí suena mucho y les gusta muchísimo este vino. Y bueno, un poco por todas partes intentamos estar.
Uh-huh. Bueno, es un vino, unas características muy particulares. ¿Cómo definirías, Rosa, tú lo vives uh-huh. diariamente, la realidad de la bodega, ¿no?
Sí.
Cuando te preguntan, bueno, ¿cómo es ese vino que vosotros hacéis, de las bodegas Santiago Ruiz?
Sí.
¿Qué les dices?
Pues mira, nuestro vino está hecho con varias clases de uva. Lleva, por ley tiene que llevar un 70% entre la uva albariño y la loureiro. Y luego lleva caíño, treixadura y godello. Y esto hace que sea un poco más distinto a otros. Y es un vino que es así muy limpio y muy brillante. Y los aromas son a frutas, como manzana y cítricos, algo así, bueno, sí, muy, muy fresquitos. Y está muy bien equilibrado y tiene un buen posgusto. Y este vino pues se puede beber acompañando no solo pescados y mariscos, sino que también arroces y carnes ligeras. Uh-huh. Bueno, que va bastante bien con todo.
Marida muy bien. Por cierto, hace unos minutos estábamos hablando de bacalao negro procedente de Alaska, de aguas frías de Alaska. Desde luego, ese vino con un buen bacalao negro,
bueno,
yo creo que, vamos, tienes el día hecho, ¿no?
Sí, seguro que sí, que le va muy bien todo este tipo de pescado.
Pero
sí,
bueno, poco a poco se van rompiendo esos mitos, ¿no? Decías, bueno, con pescado, marisco, arroces, pero también hay gente que le gusta el buen vino blanco con un buen entrecot o con carne o con caza incluso, ¿no?
Eso es un poco a gusto, ¿no?,
claro,
de cada uno. Pero hay veces que a la gente pues empieza tomando el marisco, el aperitivo y el pescado, luego sigue con carne, y sigue con el vino. Eso es un poco así, va bien con todo, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un poco así particular de cada uno el gusto.
Desde luego que sí. Denominación de origen Rías Baixas, Bodegas Santiago Ruiz. Hoy estamos analizando esos vinos con su responsable, con Rosa Ruiz. Uh-huh. Por cierto, una bodega que pertenece al grupo LAN y
sí.
También un grupo que va a estar presente. Déjame que diga también, Rosa, tenéis una cita aquí en Barcelona, en Alimentaria, ¿eh?
Sí, en Alimentaria, sí. Ahí estaremos.
Un marco incomparable. Estaréis en el pabellón de Intervín, en el pabellón 3, están E204.
Sí.
Yo creo que es interesante decirlo porque aquello es como una ciudad grandísima.
Sí, tan grande que sí, que se pierde uno.
Así que ya lo sabéis, si queréis visitarlos, Intervín, pabellón número 3, están E204. Ahí están las bodegas LAN, Santiago Ruiz, las bodegas Santiago Ruiz.
Exacto.
Bueno, pues dando a conocer sus productos, sus vinos.
Sí.
No sé si alguna que otra novedad o seguís en la línea básicamente que iniciasteis años atrás, Rosa.
Sí, seguimos siempre en la línea de hacer cada día mejor el vino.
Uh-huh.
O sea que...
Perfilando... ¿En qué estáis trabajando ahora mismo para mejorar todavía más, si cabe, ese producto?
Para que el vino esté bien hay que empezar por la viña, por la uva, que siempre tienes que estar cuidándola desde que se acaba la vendimia hasta la siguiente vendimia, con mucho cuidado. Bueno, también influye el clima, ¿no? Pues depende de los años y... el sol que necesitan pues va justo a tiempo para que maduren, ¿no? Bueno, son una serie de factores, pero bueno, que siempre tratamos que el vino sea cada vez mejor y escogiendo las uvas y todas esas cosas.
Bueno, ahora mismo yo estoy convencido de que mucha gente ya sabe de qué vino estamos hablando, pero si explico que la etiqueta de vuestro vino es un mapa, probablemente ahora muchos oyentes dirán, caramba, pues quizá yo creo que sí, que sé cuál es, lo he probado o no lo he probado. Desde luego esa etiqueta os da una distinción especial, ¿no? Es muy fácilmente identificable ese vino gracias a esa etiqueta que creo que nació a través de una boda. Explícanos la historia, ¿no?
Sí, sí, porque... Bueno, cuando mi padre hacía el vino así por hobby, no tenía etiqueta, ¿no? Pero él, como lo regalaba, casi siempre quería que estuviera identificado. Y entonces buscaba que le diseñara una etiqueta, pero en principio no le gustaba mucho las que le hacían. Y entonces mi hermana mayor se casó y nosotros vivíamos, tenemos una casa aquí enfrente de la bodega, pues la boda se iba a celebrar ahí. Y para que la gente supiera llegar, pues hizo mi hermana un mapa, y diciendo, bueno, pues si venís de Vigo podéis venir por la costa, por dentro. Bueno, entonces mi padre, cuando vio la etiqueta, cuando vio el mapa, dijo, ya está mi etiqueta. Le puso su nombre y a mano, así, y nada, pensando que era una cosa así solo para, bueno, para andar por casa, para sus amigos y tal, ¿no? Porque esto, te estoy hablando, que esta etiqueta tiene más de 40 años, 45 por lo menos, o 46. Y nada, y sigue siendo la misma.
Pues que siga siendo lo misma, porque es una etiqueta muy significativa de, en fin, el carácter de lo que es la bodega.
Sí.
Bueno, amigos, hoy nos hemos querido acercar a esos vinos, denominación de origen Rías Baixas. Sabéis que últimamente también estamos hablando de vinos de esa zona de Galicia, y esta bodega nos gusta especialmente porque creemos que es una bodega muy representativa de esa denominación de origen. Tiene historia, tiene calidad y sobre todo tiene ilusión por seguir haciendo las cosas bien. Y eso se traduce en la aceptación de vinos, que por cierto aquí en Cataluña creo que tenéis muy buena aceptación, Rosa.
Pues sí, la verdad que sí, que ya desde hace muchos años que se vende muy bien por ahí. Y una cosa, que la bodega se puede visitar, se puede visitar, tenemos una página web y previa cita mejor, pues se puede visitar cuando queráis.
Danos más datos.
¿Perdona?
Por ejemplo, la página web...
Es www.bodegasantiagoruiz.com.
Bodegasantiagoruiz.com,
Sí.
Bueno, pues ahí tenéis esa página web, bodega visitable, que siempre es interesante pues ejercitar ese enoturismo, que también tan de moda está por esa zona de Galicia. Y repetimos, recordamos, estarán en Intervín a final de este mes de marzo, en la edición de Alimentaria 2014, Intervín, pabellón 3, están E204. Ahí está los stands de Bodegas LAN y Bodegas Santiago Ruiz. Rosa, como siempre, ha sido un placer. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Hasta otra. Gracias.
Dale.
Muy buenos
días.
Adiós.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de dues i tres habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa. Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Assaborir el millor de la nostra terra mentre gaudim d'un magnífic paisatge històric. Aquesta és la millor recepta. Vine a tastar-la al restaurant La Fortalesa d'Hostalric, una antiga fortalesa restaurada que conserva tota la tradició perquè els teus esdeveniments siguin únics. Si busques un lloc per celebrar la teva boda, deixa de buscar. Els nostres salons, la nostra cuina i el nostre paisatge seran el mar que sempre havia somiat. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, Avinguda Fortalesa sense número, Hostalric, telèfon 972 86 41 22. Restaurant La Fortalesa d'Hostalric, el teu paisatge, la teva cuina.
Quiero enterrar mi sudor entre el sil y el cielo y que mi sangre y mis cenizas vuelvan en vino, porque si el vino viene, volverá mi vida. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, déjenlas llorar su pena, que en cada lágrima roja vuelvo a vivir. Bodegas Regina Viarum.
En homenaje a nuestros héroes que con sangre, sudor y lágrimas han conseguido que hoy seamos Baco de Oro al mejor tinto joven de España. Regina Viarum y Vía Imperial. Viticultura heroica.
Hola, soy Carme Ruscalleda. Voy a enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Ràdio Estel.
It seems wasted. Molt bé, doncs seguim endavant, continuem en aquesta edició de Trotamundos, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Sabeu perfectament que el sector enològic és un pilar fonamental en aquest espai de ràdio. De nou tornem a obrir el nostre particular celler.
Cultura,
placer,
aromas,
gustos,
la verdad.
Los mejores vinos en la bodega de Trotamundos.
Efectivament, obrim el nostre particular celler avui no per parlar-vos de vi, sinó també per obrir aquesta secció molt específica i molt adreçada també en aquests cellers que participen periòdicament en el nostre espai de ràdio i que ens consta que ens segueixen i ens escolten. Hi ha molts elements paral·lels a la gestió al voltant d'un vi, d'un celler, hi ha molts aspectes. No només és el raïm, no només és el vi, sinó també, i cada cop més, és i té molta importància, la imatge, l'embalatge, els taps, els colors de les ampolles, el disseny, les tendències. Bé, de tot plegat, avui en volem parlar amb una persona doncs, que porta la direcció general d'una empresa. Bàsicament es dedica en aquesta gestió. El seu nom, Stahl Packaging. Avui en parlem des de la seva seu de Sant Feliu de Guíxols. Saludem, doncs, aquest matí dissabte en el Gerard Albertí, és el director general de Stahl Packaging. Gerard, com estàs? Molt bon dia.
Tot molt bé, gràcies. Bon dia.
Molt bon dia. Bé, jo deia que és una empresa, una mica feu, realment toqueu molts ventalls al voltant doncs, del que fa referència a l'embalatge, no?, de tots aquests cellers, tot i que no només treballeu per cellers, no? Explica'ns una mica la vostra activitat.
Sí, bé, nosaltres, Stahl, el que estem oferint
són solucions d'embalatge, principalment en el món del vidre, però també és veritat que toquem altres materials, com per exemple el plàstic, l'alumini, la fusta, etc. Treballem, nosaltres venim d'una família surera, per tant vam començar tot aquest projecte amb el món dels vins, però sí que és veritat que avui treballem moltíssim tant per destil·leries com per olis, productes gourmet, i també cada cop més al món del no alimentari, la perfumeria, la cosmètica, la farmàcia.
Jo deia que teniu la seu a Sant Feliu de Guíxols, en aquesta localitat del Baix Empordà, però tot i que treballeu i teniu seus a diferents parts del món, també.
Sí, nosaltres tenim el nostre mercat principal, és el francès, tenim seus a la zona de Cunyac i a la zona de la Xampanya, també estem presents als Estats Units amb oficines a Miami, a la costa est, i a Napa, a Califòrnia, a la costa oest, pels vins, i a la zona est més per al món de la destil·leria, i estem també a Itàlia i cada cop més a països que nosaltres anomenem resta del món, com per exemple doncs, tot el Magreb, Turquia, etc.
Els cellers, no? Cara als cellers. Bàsicament, doncs, ens interessa posicionar-nos en aquest aspecte i en aquest sector. Des de la vostra empresa, des d'Estal Packaging, quines són les activitats o quines són les solucions que els hi podeu oferir?
Si nosaltres ens preocupem, jo crec que tenim dues vessants. Una és la vessant tecnològica, que és aconseguir solucions funcionals millors per les ampolles, tant a nivell ecològic com, per exemple, aconseguir ampolles més lleugeres o aconseguir tipus de tancament que siguin solucions millors. Però principalment amb el que més innovem és amb les formes. Com tu molt bé deies abans, doncs, a nivell dels colors, a nivell de les alçades de les ampolles, de les conicitats de les mateixes, dels pesos i de les formes en si, no? O sigui, intentant doncs, donar tot un ventall d'opcions al client perquè pugui vestir el seu vi diferentment de la resta i també dins de la seva pròpia gamma, que dins de la seva pròpia gamma doncs, pugui donar diferents imatges en funció molts de cops dels preus de venda que tingui del seu vi, no? Si és un vi, si és un gran reserva, si és un reserva, si és un vi més jove, etc.
La veritat és que en aquest sector del vi, Gerard, han canviat moltíssim les coses, no? Cada cop es dona més importància en aquesta imatge exterior. Hi ha tantíssima competència que imagino que també els cellers estan posant les piles, permetem aquesta expressió, en fer ampolles suficientment atractives per aquest primer impuls doncs, tingui interès, no?
Jo crec que té molt a veure amb l'exportació, això. Al final, una marca coneguda catalana, per exemple, doncs segurament ja té un cert ressò dins del país, però quan surt fora i es té que barallar doncs, amb cabernets de Nova Zelanda, de Sud-àfrica, d'Austràlia, d'Estats Units o d'on sigui, també afegint-hi ara els argentins, els xilens, absolutament tothom, realment doncs, tens que oferir molt més que no només un bon vi, almenys perquè te'l tastin, no?
Sí. Anteriorment parlaves, Gerard, de les formes de les ampolles. Deixa'm que digui que si qualsevol oient, qualsevol celler s'interessa pels vostres productes, la vostra manera de treballar, la vostra empresa, en definitiva, teniu una plana certament molt interessant que és stal.info, i una plana que encapçala una ampolla molt innovadora. Li hem posat el nom de Oz. Explica'ns una mica, perquè realment aquí jo crec que heu trencat una mica esquemes, no?
Sí, és una ampolla simètrica, que n'hi ha poques. Normalment es busca la simetria en el món de les ampolles, sí, també per temes de funcionalitat, però en aquest cas hem aconseguit donar-li funcionalitat i també doncs, una certa gràcia en aquest sentit. I el que hem fet és recolzar-nos d'una dissenyadora externa, que això ho fem sovint, que en aquest cas és la Remedios Simón, que és una dissenyadora famosa per les làmperes. És una noia que es dedica a fer làmperes, té la làmpara Espiro, que és una làmpara molt coneguda, i bueno, ella doncs, un dia doncs, ens vam conèixer i vam decidir doncs, fer aquest projecte nou. Ella el que s'ha basat és una mica en tota la història del Mago de Oz, i bueno, aquesta ampolla, doncs, qui la vegi ja es donarà compte doncs, que hi ha el barret de llauna, o sigui, la part superior de l'ampolla imita una mica el barret de llauna del famós conte, de la famosa història.
Formes diverses, recordo, no fa pas massa va passar per aquests micròfons l'Agustí Torelló Mata, pare, que ens parlava del Cripta, no? Un cava excel·lent, espectacularment bo en quant a qualitat, però que també té una imatge, l'ampolla, és recrea una àmfora, no? Probablement va ser un dels pioners, no?, en fer una ampolla, podríem dir, diferent, no més del mateix. amb sí, aquestes...
Realment, el Clint és un gran exemple, és un gran exemple. A més, és un, que un celler aposti per un producte com el Clint, doncs, crec que té molt de valor, perquè té una sèrie de complexitats a nivell de fabricació, com a nivell d'envasat, com a nivell de venda, de transport, etc. No? Vull dir, sí, jo crec que és un molt bon exemple d'un celler que ha apostat per, per diferenciar-se en aquest sentit. No?
Uh-huh. Amics, esteu a Trotamundos, estem parlant, com sempre, del millor de la gastronomia, enologia i tots els sectors paral·lels que van amb aquests interessants temàtiques. Per cert que molt properament, a finals d'aquest mes de març, es celebra, com sabeu, una nova edició d'Alimentària, Alimentària 2014, que, per cert, Gerard, deixem que digui que també hi sereu presents, vosaltres.
Sí, hi tenim un estant. Sí, tenim un estant per presentar, bueno, per estar, hem volgut estar present en aquesta fira en la que hi ha molts dels nostres clients, doncs, bueno, per acompanyar-los i per ensenyar novetats.
Uh-huh. Novetats, tendències, modes, cap a on van aquestes tendències? Les modes, no sé si teniu aquesta visió amb un futur, cap on van les modes?
Bueno, hi ha una tendència clara a nivell ecològic, que això vol dir que els embalatges tinguin un respecte pel medi ambient i que s'intenti jugar molt amb la imatge, però respectant al màxim tot el món del medi ambient. Aquesta és una tendència clara. I després, segurament, en el món dels vins, hi ha una tendència potser cap a buscar productes una mica més minimalistes, o sigui, buscar productes una mica més simples, menys carregats. Per exemple, això a nivell de decoracions ho estem veient cada cop més. Hi ha hagut una tendència a vegades a fer productes una mica amb molts de complements, i ara es busca una mica més la simplicitat de formes, no? Doncs ampolles cilíndriques, ampolles de formes d'angles bastant rectes, no? I buscant una mica la simplicitat.
Uh-huh. Gerard, ja per acabar, anem a explicar una mica quin és el procediment de feina que vosaltres porteu a terme. Ara, per exemple, us truca un celler, vol canviar absolutament tota la imatge corporativa del celler, les ampolles, l'etiquetatge, la imatge, en definitiva. Jo parlo d'un celler, però imagino que això també es pot extrapolar amb altres sectors, no? Com comenceu a treballar vosaltres?
El primer és aconsellar en el celler que tingui al costat seu un especialista en disseny d'embalatge. Això és molt i molt important, així com ells estan rodejats de bons enòlegs, també és molt important que tinguin algú que els assessori amb el món de la imatge. Nosaltres tenim eines per ajudar-los, però realment el que cal és que ells tinguin abans un dissenyador que els dissenyi absolutament tota la idea, i després nosaltres ajudarem en aquest dissenyador a aconseguir l'objectiu final. Un cop el dissenyador tria una sèrie d'ampolles, una sèrie d'etiquetes, una sèrie de decoracions, nosaltres el que fem és ajudar-los amb totes les creacions de renders, de tridimensionals, de mostres al darrere, per fer totes les proves, per fer totes les fabricacions inicials de start-ups, per poder fer totes les proves industrials de mercat, fins que al final s'arribi al llançament final del producte, no? Un cop està tot clar i es veu que és la millor opció. Uh-huh.
Doncs aquí ho teniu, amics, la realitat d'aquesta empresa des de l'any 1995, tot i que abans tenien aquest víncul molt directe amb l'empresa Surera. Doncs a partir de l'any 1995 arrenca aquesta realitat empresarial, que és ara mateix Stahl Packaging. Tenen una plana web, repetim, les 3 W, Stahl.info, Stahl.info. Repetim que també seran presents en aquesta propera fira d'Alimentària 2014 i que en aquesta mateixa plana web hi ha informació al respecte, no només de l'empresa, de l'activitat, sinó també d'aquesta participació a Alimentària 2014. Gerard Albertí, ha estat un plaer. Gràcies per atendre la comunicació telefònica de Ràdio Estel i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, fins una altra. Molt bon dia.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes el lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 20 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, carrer Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 83 51. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Si te apasiona el mundo del vino, tienes una cita todas las semanas en Trotamundos. Las mejores bodegas, las últimas novedades, tendencias en el sector vinícola. Trotamundos te ofrece la cultura del vino.
Soy un completo incompleto, incompleto por amor. Costilla que me falta, cuelga de tu corazón.
Bueno, pues seguimos con más temas. El mundo del vino ya sabéis que es indiscutible en este espacio de radio, y la verdad es que en el mundo del vino, interesantísimo mundo del vino, se pues abarcan diferentes tendencias, modas, diferentes maneras de hacer vinos. Sabéis que estamos hablando últimamente de vinos dulces y estamos descubriendo realmente vinos verdaderamente muy interesantes, Esos vinos dulces que se están haciendo actualmente ya no tienen ese carácter empalagoso que históricamente, por lo menos en este país, pues habían tenido, ¿no? Y estamos haciendo comparativas con los populares Sauternes y la verdad es que, yo creo que se pueden tratar de tú a tú, una de las bodegas que, a nuestro entender, está haciendo uno de los mejores productos en este sentido, un vino dulce, es la bodega Finca Antigua. Está haciendo un vino del que hemos hablado en alguna ocasión, que es el Naturalmente Dulce. Un producto joven, no hace muchos años que lo están elaborando, pero desde luego yo creo que les ha sorprendido el éxito que han cosechado con ese vino. Hoy lo analizamos, lo hacemos saludando esta mañana de sábado a su director técnico, al director técnico de las bodegas Finca Antigua y, en definitiva, de las bodegas de la familia Martínez Bujanda. Lauren Rosillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Miguel. Encantado de saludarte y muy buenos días.
Bienvenido y gracias por acompañarnos en una semana que creo que has estado más en el avión que en tierra casi, ¿no?
Sí, he estado un poco viajando por Reino Unido y trabajando un poco el mercado internacional, que es el que ahora, desgraciadamente, más nos importa, porque el mercado español está un poco tocado todavía.
Sí, sí. Bueno, no hay mal que 100 años dure, que dicen.
Ni cuerpo que lo resista.
Exactamente, veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, Lauren, bienvenido, gracias por atendernos.
Gracias.
Y para hablarnos de ese vino del cual tú eres verdaderamente un enamorado, ¿no?
Sí, la verdad es que nuestro Finca Antigua Naturalmente Dulce fue un proyecto que nació ya a mitad de vida del proyecto Finca Antigua, es decir, cuando la bodega ya estaba consolidada. Uh-huh. Y fue a raíz de mi presencia también por la exarquía malagueña, donde yo, sabes que desarrollo también un proyecto pequeñito de vino tinto.
Sí.
Y donde allí principalmente lo que se cultiva es moscatel de Alejandría, y aprendí allí una técnica para la elaboración de vinos dulces y la adapté a lo que es Finca Antigua, ¿no? Es la técnica del asoleo, pero con una variedad distinta, con moscatel también, pero otra casta, otro ecotipo, que es el moscatel morisco, y adaptándola, claro, a una climatología de 900 metros de altitud, que nada tiene que ver con la de la exarquía en esa climatología tampoco. Y bueno, pero sí que la técnica en sí la aprendí allí, y desarrollamos este vino desde la añada 2008. Básicamente se trata de coger la uva en un momento temprano de maduración, bueno, más o menos con 12 grados y medio Bomé, que es una maduración, pues digamos que prematura todavía para un moscatel, pero donde la acidez está muy marcada y los aromas de moscatel también están muy presentes. Entonces, con la técnica de la Soleil lo que se consigue es deshidratar la uva, es decir, quitar el agua solamente y todo lo que hay dentro de la uva se concentra. Por lo tanto, la acidez también se concentra, los aromas se concentran y el azúcar, por supuesto, también se concentra, que es la base. Después se fermenta, después de unos 15-20 días de exposición al sol, depende mucho de la climatología en esos días, pues se vinifica como un blanco normal y se corta la fermentación mediante el empleo de frío, sobre todo, para que una parte del vino quede como azúcar ya fermentada y otra parte como alcohol de azúcar fermentada y otra parte como azúcar que no ha fermentado. De forma que le llamamos naturalmente dulce porque todo lo que tiene ese vino procede de la uva. No hay ni adición de alcohol, ni de azúcar, ni de ácidos, ni de nada. Todo viene de la uva y es un vino súper, súper concentrado y muy, muy, muy característico. De hecho, bueno, pues aunque fue un poco, digamos que empezó como un proyecto pequeñito, ahora mismo es un vino que siempre se nos agota 6 meses después de puesto en el mercado y con una cantidad de premios que después hablaremos súper importante.
Sí, sí. Es cierto, es cierto. Es un producto de verdad y además, déjame que diga, con una relación calidad-precio realmente buena, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero los vinos dulces normalmente son vinos de un cierto nivel económico.
Claro, ten en cuenta que aunque nosotros en toda nuestra gama de finca antigua intentamos abanderar eso, pues la relación calidad-precio, que eso a veces se entiende como vino barato y no lo es, pero sí que es cierto que son vinos que intentan contener mucho el precio final para que pueda llegar a mucha gente y bueno, pues podamos ser más versátiles. De hecho, este vino ha salido en una guía que se publica y que se llama, bueno, ha salido en dos guías premiado como el mejor dulce de España. En una guía que se llama Guía de Vino Cotidiano y la otra que es Vinos por menos de 10 euros. Es decir, Finca Antigua está justo, naturalmente dulce, está justo en ese límite de los 10 euros y en ese rango de precio la verdad es que no tenemos rival. Porque es cierto que en todos los vinos dulces lo que se trata es de deshidratar la uva por distintas técnicas, o bien por la botritis noble, o bien por la vendimia muy tardía en la cepa, o bien por el asoleo, pero en todos los casos, cuando son vinos dulces, naturales, es decir, que no hay adición de alcohol, ni de azúcar, ni nada, pues lo que se trata es de concentrar. En esa concentración se pierden muchos kilos de uva. Ten en cuenta que nosotros, de los 40.000 kilos de uva aproximadamente que extendemos en el suelo, solamente recogemos unos 16, 18.000 kilos de uva. O sea, perdemos casi más de la mitad, casi casi dos tercios de la cosecha se deshidratan. Entonces, claro, se encarece pues por 2,5 o por 3 el coste inicial. Y por eso estos vinos siempre están un poquito más altos de precio. Pero ya, como te he dicho, Miguel, nosotros intentamos, pues con la misma filosofía que el resto de la gama de Finca Antigua, pues que no sean vinos excesivamente caros.
Bueno, estamos hablando de ese naturalmente dulce, de esa bodega Finca Antigua, que forma parte de lo que es el panorama de la familia Martínez Ujanda. Por cierto, déjame que diga que vais a estar en Alimentaria 2014, presentes en el pabellón Intervín, en la calle F de Francia, están en el 130, Lo digo porque aquello es
una
enorme.
Buena oportunidad también para probar este y otros vinos.
Exacto, exacto. Intervín, la calle F, stand 130, es el stand de la familia Martínez Ujanda, que engloba todas esas bodegas, ¿no? De diferentes denominaciones de origen, de La Mancha, de la zona de Rioja, de Rueda, y evidentemente ese Finca Antigua también va a estar presente. Yo decía, Lauren, que yo creo que ha llegado el momento de tratar de tú a tú a los, por ejemplo, Sauternes, ¿no?
Sí, obviamente hay vinos que por su tradición, no por calidad, porque bueno, al final la calidad siempre es un hecho subjetivo, pero sí que por tradición pues han cogido mucho más nombre o tienen mucha más fama. Pero realmente en España hay vinos dulces que se están haciendo un hueco importante. El nuestro es un ejemplo, pero los hay también otros, en la zona de Alicante. En Cataluña tenemos algún vino de hielo fantástico.
Sí.
En fin, en España ya hay muchos ejemplos de vinos dulces realmente interesantes y que siempre tienen la filosofía de vinos naturales, es decir, que todo procede de la uva, porque cuando ya intervenimos con adición de alcohol, tal, eso ya son otro tipo de productos, son mistelas, son otro tipo de productos que para nada se pueden equiparar ni a los Sauternes, ni a ningún otro vino dulce, ni por supuesto a estos vinos dulces de prestigio que te decía antes. Pero sí que es cierto que en los últimos 15 años, 10 años, pues sí que han surgido un montón de productos interesantes, de producciones pequeñitas, pero muy, muy, muy interesantes, y de hecho en el mercado internacional se está notando. O sea, nosotros vendemos el 80% de este naturalmente dulce en el mercado internacional, en Canadá, en México, Estados Unidos, en fin, en un montón de países donde existe interés por estos vinos, ya no solo como vino de postre, que siempre se les han marcado también en esa categoría, y esa categoría sí que ahora mismo tiene un poco más de dificultades, precisamente por eso, por el postre, porque nosotros casi todo el mundo intentamos pasar de él, pues, pero no tanto como vino de postre, como te decía, sino como vinos de aperitivo, vinos para combinar al principio con queso de pasta azul, con foie, con miquit. Con este tipo de productos va fenomenal como maridaje y es súper original tomarlo de esa manera.
Sí, sí, sí. Bueno, es un vino, de verdad, que merece la pena probarlo y un vino con premios, ¿eh? Decías anteriormente, no queremos cerrar esta conversación contigo, Lauren, sin mencionar alguno de los premios que en definitiva son reconocimientos, bueno, pues por el trabajo bien hecho, ¿no? En definitiva. Cuéntanos, ¿con qué premios querrías destacar en torno
bueno,
a ese
vino? Bueno, la verdad es que son innumerables, pero así destacables y realmente para sentirnos orgullosos todos, pues hay un concurso en Francia que se llama Muscat du Monde, es decir, moscateles del mundo, en el que participan 500 y pico vinos de moscatel, solamente moscatel, de todo el mundo, de 40 y tantos países, porque la variedad de moscatel, la verdad es que está muy extendida, en donde se cultiva viña y moscatel. Y durante 3 años consecutivos hemos ganado ya la medalla de oro, es decir, ha sido el mejor moscatel del mundo. Este año, como te decía, en la guía de vino cotidiano o guía de vinos por menos de 10 euros, ha salido como campeón, con mucha diferencia con el siguiente. En fin, bueno, pues la verdad es que no deja de ser una alegría que un producto nuevo que se ha desarrollado totalmente desde cero, porque no hay tradición en la Mancha de elaboración de este tipo de vinos, y sobre todo con esa técnica tan artesanal como es el asoleo, pues bueno, pues la verdad es que no deja de ser un orgullo para todos el que pues, hayamos conseguido en 5 o 6 añadas nada más ponerlo a ese nivel.
Sin duda. Bueno, pues amigos, ahí queda, ¿eh? Quedaros con ese nombre, Naturalmente Dulce, de esa bodega Finca Antigua, denominación de origen La Mancha, un producto, bueno, pues que configura también un interesante, bueno, atractivo, ¿eh? Creemos que hay que probar vinos de todas clases, de todas las procedencias, orígenes, y desde luego yo creo que este es un vino que no os dejará indiferentes, ¿eh? No es más de lo mismo, ¿eh? Se corta un poco esa tradición con los vinos dulces que eran empalagosos, etcétera. Probarlo porque de verdad que nos daréis la razón. Nada más, Lauren. Oye, muchísima suerte y mucho trabajo y buen trabajo en Alimentaria 2014.
Muchísimas gracias y buen fin de semana, Miguel.
Gracias. Lo mismo digo. Un fuerte abrazo, Lauren. Gracias.
Un fuerte abrazo. Adeu.
Trotamundos. T'agrada això? O això?
Vols gaudir d'un turisme diferent? Nosaltres coneixem el lloc. Fonda Montseny, a Breda, Girona. Un establiment envoltat de natura, espais tranquils i la millor de les gastronomies. Fonda Montseny, plaça Trunes número 1, a Breda, Girona. 972-1602-94. Ens ocupem de tot perquè la teva estada sigui tot un èxit. Allotjament i restaurant en un marc incomparable. Més informació a fondamontsenybreda.es. Fonda Montseny. Tu decideixes.
Rodejar-te de la bellesa del Parc Natural de la Garrotxa amb totes les comoditats i a un preu excepcional.
Això és el Mas al Carrer, una masia del segle XVI amb apartaments de 2 i 3 habitacions.
Tots amb llar de foc i accés a la piscina, la barbacoa, la zona infantil i tota la màgia de la Garrotxa.
Sí, tu també hi ets benvingut.
Més informació a marmuntanya.com i al 972 32 16 84.
La Garrotxa, com mai l'has viscut.
Oberta tot l'any.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Bueno, pues estamos ya en la recta final de esta edición de Trotamundos. Venimos transmitiendo desde las 10 de la mañana con diferentes temas, aspectos. Y uno de los temas, de las temáticas que os anunciábamos en nuestro avance de temas, en nuestro sumario, es una interesante conversación que vamos a tener a continuación en torno a un producto, por cierto, que está muy en vigor, básicamente también en esta época del año en la que estamos. Es el bacalao, ¿eh? Sabéis que últimamente muchísimos, innumerables restauradores, cuando han pasado por esos micrófonos explicando cuál es su oferta gastronómica, uno de los elementos pues que ha coincidido es algún plato con el bacalao como protagonista fundamental. Bacalao, hay diferentes procedencias, diferentes orígenes, pero hay uno muy particular, muy especial, con una calidad indiscutible, que es el bacalao que nos llega de las frías, heladas aguas de Alaska. Hoy lo analizamos. Y lo analizamos con David McGillan, es el representante en el sur de Europa de la empresa Alaska Seafood. Es precisamente la empresa que nos trae ese producto, el bacalao negro de Alaska. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, buenos días.
Bienvenido y gracias por atendernos, David, en una nueva ocasión. Yo decía que es uno de los elementos, uno de los productos con más importancia, a pesar de que el salmón, evidentemente, del que hemos hablado en otras ocasiones, también es un pilar fundamental, ¿no?, para Alaska Seafood.
Sí, realmente está el bacalao negro, está cogiendo mucha popularidad aquí en España. Ha entrado con la popularidad de la cocina japonesa, pero ahora se ha difundido mucho más allá de ahí.
Uh-huh. Y en esta época en la que estamos, bueno, pues tú sabes que aquí en España hay mucha tradición de consumo de bacalao, ¿no? Bueno, Alaska Seafood, esa empresa que trae ese producto, el bacalao negro de las frías aguas de Alaska. Déjame que haga que clarifique un concepto que yo creo que es importante, David. Cuando hablamos de bacalao negro, me da la sensación, y tú nos lo has corroborado, que hay confusión en torno al pez mantequilla, que también se le llama pez mantequilla, ¿no? Pero hay diferentes modelos. Cuéntanos un poco cómo podemos identificar el verdadero bacalao negro de las aguas de Alaska.
Bueno, primero que venga de Alaska, porque tenemos el bacalao negro, bueno, que de hecho es un bacalao solo de nombre, es un pez de fondo que se pesca junto con los otros bacalaos, los gadus, pero el bacalao negro no es un gado, es un pez de fondo, es un pez graso, carne blanca, pero muy graso, y se llama bacalao negro por la piel, la color de piel es negra como el carbón. Entonces, la confusión con pez mantequilla, sí, se ha escrito una explicación bastante interesante en Comer Japonés, Roger Otuño, hace unos meses, porque muchos chefs se están confundiendo el pez mantequilla del mar Índico, que es un pez también graso, el pez escolar, es el tema que se utiliza bastante en sushi, con pez mantequilla, que es otro nombre por el bacalao negro. Es verdad que en mucho, especialmente costa este americano, se llama pez mantequilla al bacalao negro. Pero son pescados muy distintos y de hecho unas prestaciones muy distintas. El pez escolar realmente cocinado no tiene mucho interés en sashimi. Es fácil de trabajar y bastante inocuo. Algo indigesto, eso sí, no es recomendable comer mucho. Pero el bacalao negro es otra cosa. Es sano, bueno, se prepara normalmente macerado y cocinado a alta temperatura. Es una gran estrella de la cocina japonesa.
Japonesa y no japonesa, porque en fin, hay aquí restauradores en Cataluña que están haciendo verdaderas maravillas, platos. Realmente es un producto muy versátil, ¿no? Lo que dices tú, en la cocina se puede hacer de mil y una maneras el bacalao.
Siendo bacalao, es un pescado blanco y realmente no tiene mucho sabor de pescado, tiene mucha grasa, mucho... una textura suculenta, pero los sabores lo puede aportar el chef. Entonces, lo tradicional japonés y que hizo tan famoso Chef Nobu era una maceración al miso blanco normalmente con sake, mirin, y una maceración, Miguel, de un día, dos días, allí para aportarle esos sabores. Luego, bueno, se mezcla con especias, todo. Y también cocido a vapor, pero con hierbas, algas, productos que aportan mucho sabor al pescado. Se utiliza como una base normalmente en unos platos que finalmente son tremendo.
Uh-huh. Aguas de Alaska, aguas frías de Alaska. En una ocasión nos decía un experto en pescado, desconfiar de la calidad de los pescados que vienen de aguas cálidas.
Yeah.
No todo, yo creo que no se puede generalizar, pero sí que es cierto, ¿no? Que hay mucha diferencia, ¿no? En la calidad, en la textura, en los sabores de un pescado de aguas cálidas de océano, por ejemplo, Índico, que las aguas son cálidas, como por ejemplo el mar de Alaska, ¿no? Ahí las aguas están frías, muy frías, realmente muy frías, y desde luego los productos tienen una calidad indiscutible. Poco a poco os vais haciendo un segmento de mercado muy importante, yo creo, aquí en España, David, porque básicamente trabajáis con esa incidencia de que lo prueben los chefs y a partir de aquí ellos son un poco los que confían en vuestros productos, ¿no?
Sí, ha sido nuestro trabajo desde hace años en nuestra asociación de los pescadores de Alaska. Somos un pequeño organismo, pero lo que hacemos es apoyar a los distribuidores de productos de Alaska y a los restaurantes que utilizan productos de Alaska. Esto es realmente nuestro cometido.
Decíamos que el bacalao es un producto absolutamente versátil. Aparte, también hacías alguna alusión a lo sano que es el consumo de pescado en general, evidentemente sano, ¿no? Pero el bacalao sí que es cierto que es también una riqueza muy muy particular para nuestro organismo, ¿no?
Claro, está primero el omega 3. Este es un elemento en las grasas de pescado, especialmente pescado azul y pescado graso, que se está descubriendo como un elemento esencial en una dieta sana. Y es lo que se encuentra en un pescado graso, pero también un pescado salvaje, porque hay que diferenciar entre pescado salvaje y de piscifactoría, que claro, también hay pescado graso de piscifactoría, pero no come la misma dieta y no puede tener por eso en los mismos composición de las grasas son muy distintas. Uh-huh. Y el sabor también, claro.
David, ya para acabar, creo que es importante clarificar a nivel de consumidor y a nivel de restauración, ¿no? Hay dos segmentos que nos escuchan periódicamente en este espacio de radio. A nivel de consumidor y a nivel de restaurador, ¿cómo se puede primero identificar el bacalao negro de Alaska? Evidentemente imagino que lleva algún distintivo, y si no, también los canales de distribución a través de los cuales podemos hacernos con ese producto.
Ahora se está vendiendo pero principalmente a hostelería, detallistas en las tiendas macro, venden bacalao negro, alguna pescadería aquí en Barcelona, Madrid, que vende bacalao negro, pero yo diría que son los distribuidores hostelería que venden la mayoría del bacalao negro y va al restaurante. Entonces, al consumidor que quiere comprarlo, pues hay que dirigirse a uno de estos distribuidores aquí en España, que Comenport, Guadalajara Salmon, Garmico, que son... cuando va al restaurante, eso es el otro desafío, Miguel, que ¿cómo sabe uno si va al restaurante y pone pez mantequilla en el menú? ¿Qué pez mantequilla es?
Claro.
Esto sí que es un desafío que yo creo que hay que preguntar.
Efectivamente, pues hay que preguntar, hay que saber lo que comemos y yo creo que cada vez es más importante saber los orígenes de ese producto, de dónde viene y en consecuencia pues la calidad que va a tener. Amigos, Alaska Seafood, esta empresa que nos lo trae aquí a nuestro país, el bacalao negro. Hoy queríamos acercarnos a ese producto tan y tan de moda en esta época del año. Hay muchísima tradición de consumo de bacalao en esta época del año en la que estamos. Ha quedado demostrado últimamente por infinidad de restauradores que realmente nos han explicado recetas muy interesantes con ese bacalao como protagonista. Hoy nos hemos querido acercar a esa realidad, lo hemos hecho a través de nuestro buen amigo David McLellan. Gracias por acompañarnos esta mañana de sábado.
Miguel, gracias. Un saludo.
Un saludo muy cordial. Gracias, muy buenos días.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Arribem quasi a la una en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Tanquem, doncs, aquesta edició de Trotamundos. Gràcies a tots, amics, per la vostra atenció i per la vostra companyia. I si així ho voleu, us esperem el proper dissabte a partir de les 10 en punt del matí en aquesta sintonia. Gaudiu del bon temps d'aquest cap de setmana. Gràcies. Molt bon dia. Us ha parlat Miquel Mercadal.
Que està content, que tot va bé, diu. Que està content, que tot va bé.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.